manera segura. Informa-te'n a covid19.amb.cat.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bon dia. Terrasses amb mig gas i comerços que han obert tímidament a les tres àrees sanitàries catalanes que ja gaudeixen de la fase 1 del desconfinament. Són la de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també la de l'Alt Pirineu, Aran. Sigui com sigui, els clients han sortit al carrer, s'han apropat a les terrasses de bars i restaurants i han ofert una imatge que feia gairebé dos mesos que no es veia a casa nostra. Botiguers i restauradors han començat a sortir de la hibernació en aquest inici de la desescalada més marcat pel tanteig de la situació que per una gran afluència de compradors. Alguns negocis, com els de l'hostaleria, confien en la reacció dels ciutadans durant el cap de setmana per valorar la viabilitat d'aquesta primera fase. Així encapçalem una nova edició de Notícies en Xarxa. Avui és dimarts, és 12 de maig, i aquestes són altres notícies del dia. Els centres d'atenció primària comencen a fer els primers testos diagnòstics a pacients amb símptomes de coronavirus. Els resultats s'han d'obtenir en 24 hores per ajudar a contenir nous brots i evitar la propagació. Salut confia que a partir de demà tots els ambulatoris catalans estaran en condicions de fer-ne. Lleu repunt de morts i contagis en un dia a Catalunya. S'ha confirmat la malaltia a 248 persones, el doble que diumenge, i 88 pacients han perdut la vida. Només hi ha hagut dos ingressos nous a la UCI. El govern preveu mantenir els casals, colònies i camps de treball aquest estiu, però amb mesures excepcionals, com la distància de 2 metres entre els infants. Un repte important, tenint en compte la naturalesa d'aquestes activitats i que manté el sector l'expectativa per assegurar-ne la viabilitat. Moltes incògnites obertes a poques hores del ple que ha de celebrar l'Ajuntament de Badalona per escollir el nou alcalde en substitució del dimissionari socialista Àlex Pastor. Hores d'ara res està totalment tancat, però tot apunta a un probable acord entre el PSC i Guanyem amb alcaldia compartida. L'organització del Primavera Sauna ha cancel·lat finalment l'edició d'enguany i celebrarà el 20è aniversari l'any 2021. Les entrades venudes seran vàlides, però també se'n pot demanar l'import a partir del 3 de juny, quan es començaran a saber noms del nou cartell. Malestar en els clubs de natació per la impossibilitat d'obrir portes durant la fase 1 del desconfinament. La Federació Espanyola ja ha reclamat al govern central que reconsideri l'exclusió de les piscines i també de l'esport aquàtic, citant un estudi del CSIC en què s'explica que el risc de contagi és molt baix per l'ús de desinfectants. Ara la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant d'un ambient més fred. Ahir vam tenir una jornada fins i tot càlida, degut a aquest vent aponentat que va anar bufant durant bona part del dia. Avui, en canvi, comencem ja la jornada amb un ambient més fred i també es notarà de cara al migdia, ja que s'espera una temperatura màxima d'uns 23-24 graus les més altes. A més, han d'anar arribant força núvols. Si que ara tenim el cel força serenat amb núvols cap al sud del territori, aquests núvols s'han d'anar estenent de sud cap a nord, deixant el cel força ennuvolat a bona part del país, per núvols mitjans, alguns de més compactes, i serà a partir de migdia quan s'esperen ruixats cap a la meitat oest del territori català. Aquests ruixats també han d'anar, a més, durant aquesta propera nit a la resta del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest dilluns s'han vist els primers clients a bars, restaurants, terrasses de les tres àrees sanitàries que per ara gaudeixen de la fase 1 de desconfinament, de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també l'Alt Pirineu, Aran. S'ha pogut veure una imatge que feia moltes setmanes que no es veia arreu de Catalunya.
Les terrasses de bars i restaurants, altra vegada instal·lades al carrer, és una de les conseqüències més visibles de l'entrada a la fase 1 del pla de desescalada, encara que a mig gas i de forma parcial.
Bueno, han tret algunes taules i a veure com va. Si igual a migdia o cap de setmana hi ha més moviment, doncs ficarem més taules o no.
De moment vendré jo solo, perquè clar, aquí érem 3 persones antes trabajando, en verano 4, i de moment con uno creo que
bastarà.
També aquest dilluns ha estat el dia de retorn per a un percentatge del petit comerç.
Després de 2 mesos tancats, doncs, la situació és inviable i hem de començar a reactivar la màquina, no?
Mascaretes, llargues cues i converses a 2 metres de distància continuen en aquesta nova rutina, una mica més a prop de la desitjada normalitat.
A Tortosa, des de primera hora del matí i fins migdia, les terrasses de les cafeteries estaven plenes i és que la gent esperava amb ganes poder gaudir d'un esmorzar o anar a comprar al seu comerç de proximitat.
Des de llavors una mica de descans puc sortir, però hem de tindre molta precaució la gent i ser molt responsables de tot el que està passant i una mica de coneixement.
El sector comercial esperava aquest dia per poder restablir la seva activitat, això sí, amb mesures de protecció. Destaquen que els clients han respost bé, sent conscients de la situació.
La gent superrespetuosa a l'hora d'entrar al comerç, en seguida d'això, i jo he fet ventes, vull dir que bé.
No tots els locals comercials i els establiments de restauració han aixecat la reixa aquest dilluns, i és que hi ha empresaris reticents que esperaran alguns dies per veure la resposta de la gent i com poden aplicar les mesures per garantir la seguretat.
Els propietaris de bars i restaurants consultats per Pirineus Televisió han assenyalat que no és viable la reobertura en aquestes condicions.
No, però hay que ir haciendo, ¿sabes? Hay que ir haciendo, no te puedes quedar tampoco encerrado en casa todo el tiempo, hay que trabajar para ver qué movimiento hay, si la gente se va moviendo o no.
Pel que fa al sector del comerç, el 95% dels associats de la Unió de Botigues de la Seu d'Urgell han aixecat la persiana aquest dilluns. La jornada ha estat marcada per la climatologia, que no ha convidat a sortir al carrer.
Hi ha gent que té arrencances, però es anirà perdent, i si el sol torna, doncs també anirà bé per tothom.
Amb l'esperança que surti el sol, caldrà temps i esforços per recuperar l'activitat econòmica, això sí, sempre que la situació sanitària ho permeti.
Augmenten els contagis i les persones mortes en una jornada a Catalunya. La xifra de defuncions, però, es manté per sota de les 100. Els positius en les darreres 24 hores han estat 248, mentre que segueix caient la xifra de persones en estat greu ingressades. Ara són 386. De fet, la darrera jornada només haurien ingressat de gravetat 2 nous pacients segons el recompte de salut, i el total des de l'inici de la pandèmia és de prop de 4.000 pacients greus tractats. A Espanya han caigut les xifres de contagis diaris i de morts. A les darreres hores, 123 persones han perdut la vida i 373 han donat positiu a una prova PCR. La diferència entre les dades de les dues darreres jornades, però, és de més de 3.000 casos. Un dels motius és que, segons el Ministeri, Catalunya hauria informat de 2.700 positius en PCR de dies anteriors. Al món se superen els 4,1 milions d'infectats i a Itàlia s'ha registrat el segon dia consecutiu amb menys contagis, mentre que França, en canvi, hi ha hagut un repunt al nombre de defuncions.
Les xifres d'ingressos hospitalaris són ara també observades amb atenció. A més de la dada total d'ingressats, també es mira la mitjana d'edat de les persones, tenint en compte que els nens i els joves han sortit al carrer en les dues darreres setmanes. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, apuntava que hi havia hagut alguns casos.
No muchos, pero en algunos hospitales sí que parecía que habían detectado que la edad media de las personas era algo menor. No niños, pero sí que la edad media de las personas era algo menor. Puesto que lo primero que tuvimos que descartar era si tenía que ver o no con ese efecto de la salida de los niños, y aparentemente no lo era.
Entre els motius podria haver-hi el fet que la descongestió dels hospitals permetés ingressar més joves que abans s'atenien a domicili. Aquest podria ser-ne un, però podria haver-n'hi d'altres, i caldrà anar veient l'evolució en els propers dies.
Després de prendre totes les mesures de protecció, entra a la consulta una de les primeres pacients de la regió sanitària del Camp de Tarragona, que es farà una prova PCR en un centre d'atenció primària. Amb la fase 1 de la desescalada, Salut ha autoritzat en aquests centres a fer aquests testos a tots els pacients que, sota criteri clínic, presentin símptomes compatibles amb la Covid-19.
Farem els que siguin necessaris, eh? No tenim cap limitació ni per part de la nostra direcció ni per part del laboratori.
La mesura ha de permetre detectar més casos positius i poder contenir possibles focus d'emissió. Una vegada realitzada la prova, les mostres es guarden dins de 2 envasos i s'emmagatzemen en aquesta caixa. Aquí es manté el possible virus a baixa temperatura. En aquest cas, els testos realitzats al CAP Sant Pere i Sant Pau es porten a analitzar a l'Hospital Joan 23. En un màxim de 24 hores es coneixeran els resultats.
continua la sintonia entre govern espanyol, sindicats i patronal, que han signat l'acord que permet allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 30 de juny i desvincula el manteniment dels ERTOs de l'aixecament de l'estat d'alarma. Un dels punts clau és que els treballadors afectats per ERTO no veuran descomptat l'atur en el futur. Un altre és el foment del retorn a l'activitat. Per a companyies de menys de 50 treballadors, l'Estat cobrirà el 85% de les cotitzacions socials del maig i el 70% al juny dels treballadors que tornin a la feina. Per als que continuïn a l'ERTO, es quedarà en un 60% al maig i un 45% al juny.
Des de la setmana passada, les treballadores de la llar poden demanar un subsidi per haver deixat de treballar durant l'estat d'alarma. Podran cobrar fins al 70% de la base reguladora, això sí, sense superar el salari mínim interprofessional, de 950 euros al mes. D'aquesta manera, les treballadores de la llar tenen dret per primer cop a cobrar l'atur. No obstant això, la situació d'aquestes treballadores continua sent molt dura. Segons dades dels principals sindicats, el 85% de les treballadores de la llar són dones immigrades. A Catalunya hi ha 90.000 persones dedicades a aquesta feina, de les quals 60.000 estan contractades de manera regular. Això vol dir que a Catalunya 30.000 treballadores no podran accedir al subsidi. Aquest col·lectiu veu com els seus drets estan profundament afeblits. Les treballadores no estan cobertes per la llei de riscos laborals perquè fan la feina a edificis particulars. Se'ls pot rescindir el contracte sense causa justificada i fins ara no tenien dret a l'atur. Això s'afegeix un altre problema, els terminis.
L'administració tiene 3 meses para poder contestar a esas peticiones. Si la situación es de emergencia y de urgencia porque estas personas se han quedado sin el trabajo y tienen que cobrar ese subsidio, pues entendemos que la administración en estos momentos tiene que sacar músculo.
El tiempo que tardará para aprobarlo, ¿cómo voy a vivir? Soy padre y madre para mi hija y nunca he tenido una ayuda y espero que llegue pronto.
Que la medida es positiva, porque es la primera vez que las trabajadoras del hogar reciben un subsidio. La gran pregunta sería, ¿cómo van a subsistir estas trabajadoras durante todo este tiempo?
El subsidi també afecta els treballadors amb contracte temporal, que podran cobrar uns 440 euros.
Amb l'ús de mascareta i guants obligatori, els clients han tornat a les perruqueries més previnguts que mai, demanant cita prèvia i seguint totes les mesures de seguretat que s'indiquen al centre. Després d'una setmana oberts en aquest centre de Balaguer, podran atendre a més clients, ja que han pogut incorporar la totalitat del personal, tot i que el servei se seguirà donant amb algunes restriccions.
Hem d'atendre una clienta per perruquera o per esteticien. No podem tenir més gent. Això el que ens fa és arrelentir-nos els serveis.
Amb canvis durant el procés, les perruqueries expliquen els serveis amb més demanda.
Hi ha molts nois que els ha tallat el cabell la dona, els ha tallat la mare... Bueno, allí hem d'arreglar alguna coseta, però sobretot els colors.
Amb el material essencial per poder complir les mesures de protecció per a professionals i clientela, les perruqueries ja s'adapten a aquesta nova manera de fer.
Sí, hi ha un col·lectiu que ha estat patint a primera línia el que està l'impacte de la pandèmia del coronavirus a casa nostra, és el de la infermeria. Precisament avui és el Dia Internacional de la Infermera, per tant, és un bon dia per fer balanç de com ha viscut aquesta situació aquest col·lectiu sanitari.
Des del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona faciliten una dada per la reflexió. Només el 3% de les infermeres de la demarcació ocupen llocs directius i de gestió. A més, demanen recuperar el 5% del sou retallat fa una dècada. La ràtio d'infermeres per cada 1.000 habitants és de 5, una per sota de la mitjana espanyola i 3 de l'europea.
I amb aquestes ràtios d'infermera-pacient disminuiria la mortalitat dels pacients ingressats i alhora milloraria la salut de la població. Pensem que si s'haguessin tingut les ràtios adequades no haguessin fet falta mesures com la contractació d'infermeres pregraduades o jubilades, que des d'aquí volem agrair tota la feina que estan fent.
Des del Col·legi de Tarragona reclamen més reconeixement i lideratge per elles. Reivindiquen l'enorme tasca realitzada per aquest col·lectiu professional durant la crisi i lamenten que no formi part de les taules de decisió. Consideren que si es tingués en compte el parer de les infermeres, la gestió sanitària seria molt millor.
L'activitat judicial porta en serveis essencials pràcticament des de l'inici de la crisi sanitària. A causa que no s'ha implantat el teletreball i l'allau de causes que es preveuen amb la desescalada, es plantegen dubtes sobre si serà possible adoptar les mesures que proposa el govern per alleujar el col·lapse, com per exemple visites telemàtiques i judicis a les tardes.
La celebració de judicis per les tardes entenem que és raonable. El que cal és un sobreesforç, però cal fer-ho en termes d'eficiència i de qualitat. Cal permetre, doncs, que hi hagi una ordenació, una organització adequada per a que la preparació dels judicis, els contactes amb els clients, pèrits, etc., pugui ser dut a terme per a que els judicis es puguin celebrar amb l'adequada qualitat que necessiten.
Una mesura que causa rebuig entre el col·lectiu és habilitar pràcticament tot el mes d'agost, de l'11 al 31. Per contra, veuen més indicat treballar el juliol i el setembre.
Les colònies, casals d'estiu, camps de treball i campaments es faran, però amb mesures excepcionals. Caldrà mantenir sempre 2 metres de distància entre tothom i es faran grups fixes de 10 infants i un monitor. Ho ha explicat la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva.
Que seran grups naturals, seran grups tancats, sempre seran els mateixos infants, sempre seran els mateixos professionals, no hi haurà una interacció amb altres grups que puguin estar en aquell moment desenvolupant activitats en la mateixa instal·lació, i això ens ha de permetre, sobretot, assegurar les possibilitats de traçabilitat.
Cada dia es desinfectaran els elements compartits, com les pilotes, cons o petos, i es prendrà la temperatura de tothom. A les acampades s'hi anirà amb tendes individuals o s'hi farà bivac. Tot plegat només es farà si s'està com a mínim en fase 3.
Indrets com el Pi d'en Xandri, la Riera de Sant Madí o el Camí de Can Borrell han gaudit de l'absència de les persones durant gairebé 50 dies gràcies al confinament de la població. La naturalesa ha brotat sense impediments i els camins i corriols, acostumats al pas incessant de bicicletes i caminants, no han rebut cap visita. La tregua, però, va finalitzar amb la primera fase de la relaxació del confinament. El primer cap de setmana que la ciutadania va poder sortir a passejar o a fer esport, més de 32.000 persones van passar pel parc de Collserola.
Que aquest parc tindrà futur com a parc natural si la gent respecta les normes d'ús, no? Si tothom va per on vol, tindrem un jardí forestal per utilitzar, però no tindrem un parc natural.
I és que la massificació Collserola pot posar en perill el futur del parc com a parc natural.
Comença el desconfinament a França i això és el que es podia veure al Pertús. Llarguíssimes cues de francesos que anaven a comprar tabac als estancs del poble. Degut al desconfinament, als ciutadans francesos se'ls permet moure's a 100 quilòmetres de casa seva. Actualment, per tal de controlar les cues i l'aglomeració de persones a la zona, policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Gendarmeria Francesa treballen a la zona per tal d'ordenar la onada de compradors que s'han desplaçat fins a aquest nucli. Al final, la Gendarmeria Francesa ha tancat l'accés al municipi. El Pertús és un municipi que està dividit en dos, per una banda la part francesa i per altra la part espanyola. En aquesta última, el municipi es converteix en un nucli que pertany al municipi de la Jonquera, a la comarca de l'Alt Empordà. És aquí on el tabac es ven a preu espanyol, és a dir, a la meitat del que costa un paquet de tabac a França.
I aquest dimarts, pendents del ple que s'ha de celebrar a l'Ajuntament de Badalona per triar nou alcalde. Per ara no està res tancat, però tot apunta que finalment quedarà amb un pacte d'esquerres, PSC i Guanyem, això sí, amb alcaldia compartida.
La Festa Major de Badalona passarà a la història com una de les més atípiques. Un dia de Sant Anastasi de confinament amb negociacions per trobar un nou alcalde i rodes de premsa que coincidien en algunes coses i es contradeien en d'altres. Parlava primer Dolors Sabater per Guanyem Badalona i deia que hi havia voluntat però no acord.
Estem d'acord en compartir i o sigui, en valorar aquest compartir, però no hem estat d'acord i s'ha dit a la mesa de negociació en un any i mig.
Responia uns minuts més tard el candidat socialista Rubén Guijarro amb dates concretes de l'acord.
Hi haurà una alcaldia compartida, Dolors Sabater, durant 18 mesos, des del 12 de maig, des de demà, i el 12 de novembre del 2021 l'alcaldia passaria a ser, en aquest cas, del Partit Socialista amb la meva persona.
Guijarro deia que era un pacte progressista de tots els partits en un govern de 16 regidors per no fer alcalde Albiol.
El cara a cara entre el govern municipal i l'oposició pel concert fallit que s'havia de fer als balcons i terrats de Barcelona ha acabat amb molts retrets i poca autocrítica. El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha assegurat que no es va prendre cap acord formal i ha reiterat que no s'ha gastat res.
La polèmica va ofegar la iniciativa, segurament la rapidesa i velocitat hi van jugar en contra. Potser el moment o la manera de comunicar-ho. En qualsevol cas, no s'ha signat res. No s'ha gastat ni es gastarà un euro públic en aquest concert fallit.
L'oposició, però, no ha tingut prou amb aquestes explicacions. Els grups critiquen que Ada Colau no hagi comparegut per donar explicacions i han insistit que és preocupant que es volgués adjudicar a Mediapro en comptes de fer un concurs públic.
La Conca d'Òdena, una de les zones del país més afectades per la Covid-19, reclama un pla específic. Així ho han fet saber els alcaldes i alcaldesses d'aquest territori en una reunió telemàtica que han mantingut amb el president Torra, que reconeix que la zona ha de rebre una atenció especial.
La Conca d'Òdena requereix de mesures especials i extraordinàries per pal·liar els efectes que ha tingut aquest confinament perimetral, que va ser molt dur i que nosaltres amb tanta responsabilitat vàrem pilotar.
Entre els projectes que els ajuntaments consideren prioritaris hi ha el Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena. A la trobada també s'ha fet balanç de l'evolució del coronavirus a la zona. Les últimes dades d'ingressos mostren una tendència positiva, així com el nombre de defuncions, que pràcticament ja es correspon amb la mortalitat biològica habitual en aquesta època de l'any.
L'organització de Primavera Sound ha decidit cancel·lar finalment l'edició d'aquest any i celebrarà el 20è aniversari del festival entre el 2 i el 6 de juny del 2021. D'aquesta manera renuncia a l'opció d'intentar fer-lo aquest mes d'agost, com s'havia proposat inicialment per l'impacte del coronavirus. Les entrades venudes seran vàlides per la propera edició, per bé que també se'n podrà reclamar la devolució a partir del dia 3 de juny. Serà en aquesta data, de fet, quan l'organització té previst anunciar els primers noms del nou cartell en què intentarà recuperar artistes previstos en el festival cancel·lat. El que sí que es manté és la trobada professional vinculada a la cita musical, el Primavera Pro, que es farà de manera virtual entre els dies 21 i 24 de juliol.
Homenatjar la solidaritat col·lectiva contra el coronavirus. Aquest és l'objectiu del proper treball de l'artista Joan Fontcuberta, que farà un mural monumental amb milers de fotografies i que es podrà veure a la propera edició del Festival Cruïlla a Barcelona. La proposta està impulsada pels organitzadors del certamen i l'entitat Òmnium Cultural. Tothom qui vulgui participar ha d'enviar les seves fotografies a la pàgina web miradesdesdelconfinament.cat.
Si val tot. Des de moments d'ensopiment a moments més de diversió, no? La idea és poder compartir des d'aquelles estones en què estem preocupats a aquells petits esclats de creativitat domèstica que s'arriben a produir, no?
Joan Fontcuberta ja ha treballat anteriorment en iniciatives similars, com el gran mural El món neix en cada petó, format per 4.000 rajoles d'imatges i que es pot veure en un mur de la plaça d'Isidre Nonell de Barcelona.
Amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19 i els efectes que tindran els propers mesos per les restriccions que afectaran l'organització de trasllats i allotjament de músics i també l'aforament del públic, s'ha pres la decisió de cancel·lar la 40a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. La decisió de la cancel·lació esdevé d'una gran tristesa per l'Ajuntament del Vendrell per no poder fer tot allò que s'havia preparat per aquesta edició tan especial emmarcada en l'any de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2020.
No podem celebrar el nostre Festival Internacional de Música. Però l'Ajuntament del Vendrell volem treballar perquè pugui ser possible el concert del dia 10 de juliol.
L'equip del Festival Internacional de Música Pau Casals ja està treballant amb entusiasme perquè la 40a edició del 2021 continuï projectant amb força el Festival del Vendrell a nivell nacional i internacional.
El president del Club Natació Terrassa, Jordi Martín, va manifestar que la intenció era reobrir parcialment les instal·lacions de l'Aia Olímpica el 18 de maig si es complien les fases de desescalada. Terrassa, però, es manté en la fase 0 en pertànyer a la regió sanitària de l'àmbit metropolità nord i es fa difícil que es puguin complir els desitjos del dirigent agarenc. El següent pas, però, l'ha donat la mateixa Federació Espanyola de Natació, que en un comunicat ha demanat al govern espanyol que reconsideri l'exclusió de les piscines i de l'esport aquàtic de la fase 1. Segons l'ens federatiu, hi ha un informe que avala la seguretat del mitjà aquàtic davant la Covid-19 per l'ús d'agents desinfectants. A més, afegeix que la pràctica de la natació és recomanable per la salut de la població i imprescindible per a l'esport federat i per la supervivència dels clubs amb seccions aquàtiques. Si l'executiu de Pedro Sánchez manté els plans de desescalada, aquestes entitats esportives no es poden plantejar en reobrir fins com a mínim el 25 de maig, quan s'entri a la fase 2.
El CAR de Sant Cugat ho tenia tot a punt per obrir portes aquest passat dilluns, però ha d'esperar. La seva ubicació a l'àrea metropolitana de Barcelona el manté en fase 0 de desconfinament. I segons marca el BOE, les instal·lacions esportives no poden aixecar la persiana fins la fase 1. Durant la setmana passada, el centre ja va desinfectar totes les instal·lacions i va fer treballs d'escalfament de l'aigua de les piscines. També havia planificat els protocols de funcionament per al centenar d'esportistes del nivell que esperaven poder tornar a exercitar-s'hi.
Malgrat no poder obrir aquest dilluns, estem esperançats en poder-ho fer quan les autoritats ho permetin, properament, i tenim realment el centre a punt perquè es pugui fer amb les millors condicions. Teníem a punt totes les instal·lacions, les noves normes de funcionament, de seguretat, i ho havíem anat coordinant amb les diferents federacions que tenen grups al centre.
Un cop s'entri en fase 1 es podrà reprendre part de l'activitat, però serà amb moltes restriccions pel que fa a l'aforament, establint torns i també limitant les distàncies. Tampoc es posarà en funcionament la residència clausurada des del 15 de març.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos. Però si hi ha una cosa que no canviarà mai, és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
That I could die. He's the very apple of my eye. He loves me splendidly. He's been always good to me. And the best a ray that can be. But one day something in the way feel like a river of mud, and a kind policeman in his lane just took me out. He loved me tenderly. He's been always good to me. I've been as afraid as I can be, but who can deny has a shadow in the way. I had to feel like a river of mud, and I got policeman in his lair. He threw me out. He loved me tenderly. He's been always good to me. I've been as happy as can be, but who can deny he has a shadow inside? It's all right.
Bon dia. Terrasses amb mig gas i comerços que han obert tímidament a les tres àrees sanitàries catalanes que ja gaudeixen de la fase 1 del desconfinament. Són la de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també la de l'Alt Pirineu, Aran. Sigui com sigui, els clients han sortit al carrer, s'han apropat a les terrasses de bars i restaurants i han ofert una imatge que feia gairebé dos mesos que no es veia a casa nostra. Botiguers i restauradors han començat a sortir de la hibernació en aquest inici de la desescalada, més marcat pel tempteig de la situació que per una gran afluència de compradors. Alguns negocis, com els de l'hostaleria, confien en la reacció dels ciutadans durant el cap de setmana per valorar la viabilitat d'aquesta primera fase. Així encapçalem una nova edició de Notícies en Xarxa. Avui és dimarts, és 12 de maig, i aquestes són altres notícies del dia. Lleu repunt de morts i contagis en un dia a Catalunya. S'ha confirmat la malaltia a 248 persones, el doble que diumenge, i 88 pacients han perdut la vida. Només hi ha hagut dos ingressos nous a la UCI. Un terç de les treballadores de la llar de Catalunya no podran cobrar el subsidi previst per haver perdut la feina durant aquest estat d'alarma, un subsidi que està en vigor des de la setmana passada. Es tracta d'unes 30.000 dones, sobretot immigrades i en situació irregular. El Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia que una ràtio adequada de professionals per pacients haurien disminuït les morts per coronavirus. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i parlarem de la salut del sector en conversa amb Paula Galbany, la presidenta del Col·legi de Barcelona. Moltes incògnites obertes a poques hores del ple que ha de celebrar l'Ajuntament de Badalona per escollir el nou alcalde en substitució del dimissionari socialista Àlex Pastor. Hores d'ara, res està totalment tancat, però tot apunta a un probable acord entre el PSC i Guanyem amb alcaldia compartida. L'organització del Primavera Sound ha cancel·lat finalment l'edició d'enguany i celebrarà el 20è aniversari l'any 2021. Les entrades venudes seran vàlides, però també se'n pot demanar l'import a partir del 3 de juny, quan es començaran a saber noms del nou cartell. Malestar en els clubs de natació per la impossibilitat d'obrir portes durant la fase 1 del desconfinament. La Federació Espanyola ja ha reclamat al govern central que reconsideri l'exclusió de les piscines i també de l'esport aquàtic, citant un estudi del CSIC en què s'explica que el risc de contagi és molt baix per l'ús de desinfectants. Ara la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant d'un ambient més fred. Ahir vam tenir una jornada fins i tot càlida, degut a aquest vent aponentat que va anar bufant durant bona part del dia. Avui, en canvi, comencem ja la jornada amb un ambient més fred i també es notarà de cara al migdia, ja que s'espera una temperatura màxima d'uns 23-24 graus les més altes. A més, han d'anar arribant força núvols. Si que ara tenim el cel força serenat amb núvols cap al sud del territori, aquests núvols s'han d'anar estenent de sud cap a nord, deixant el cel força ennuvolat a bona part del país, per núvols mitjans, alguns de més compactes, i serà a partir de migdia quan s'esperen ruixats cap a la meitat oest del territori català. Aquests ruixats també han d'anar, a més, durant aquesta propera nit a la resta del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest dilluns s'han vist els primers clients a bars, restaurants, terrasses de les tres àrees sanitàries que per ara gaudeixen de la fase 1 de desconfinament, de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també l'Alt Pirineu Aran. S'ha pogut veure una imatge que feia moltes setmanes que no es veia arreu de Catalunya.
Les terrasses de bars i restaurants, altra vegada instal·lades al carrer, és una de les conseqüències més visibles de l'entrada a la fase 1 del pla de desescalada, encara que a mig gas i de forma parcial.
Bueno, han tret algunes taules i a veure com va. Si igual al migdia o cap de setmana hi ha més moviment, doncs ficarem més taules o no.
De moment vendré jo solo, perquè clar, aquí éramos 3 persones antes trabajando, en verano 4, i de moment con uno creo que bastarà.
També aquest dilluns ha estat el dia de retorn per a un percentatge del petit comerç.
Després de 2 mesos tancats, doncs, la situació és inviable i hem de començar a reactivar la màquina, no?
Mascaretes, llargues cues i converses a 2 metres de distància continuen en aquesta nova rutina, una mica més a prop de la desitjada normalitat.
A Tortosa, des de primera hora del matí i fins migdia, les terrasses de les cafeteries estaven plenes i és que la gent esperava amb ganes poder gaudir d'un esmorzar o anar a comprar al seu comerç de proximitat.
Des de llavors una mica de descans puc sortir, però hem de tindre molta precaució la gent i ser molt responsables de tot el que està passant i una mica de coneixement.
El sector comercial esperava aquest dia per poder restablir la seva activitat, això sí, amb mesures de protecció. Destaquen que els clients han respost bé, sent conscients de la situació.
La gent superrespetuosa a l'hora d'entrar al comerç, en seguida d'això, i jo hi he fet vendes. Vull dir que bé.
No tots els locals comercials i els establiments de restauració han aixecat la reixa aquest dilluns. I és que hi ha empresaris reticents que esperaran alguns dies per veure la resposta de la gent i com poden aplicar les mesures per garantir la seguretat.
Els propietaris de bars i restaurants consultats per Pirineus Televisió han assenyalat que no és viable la reobertura en aquestes condicions.
No, però hay que ir haciendo, ¿sabes? Hay que ir haciendo, no te puedes quedar tampoco encerrado en casa todo el tiempo. Hay que trabajar para ver qué movimiento hay, si la gente se va moviendo o no.
Pel que fa al sector del comerç, el 95% dels associats de la Unió de Botigues de la Seu d'Urgell han aixecat la persiana aquest dilluns. La jornada ha estat marcada per la climatologia, que no ha convidat a sortir al carrer.
Hi ha gent que té arrancances, però es anirà perdent, i si el sol torna, doncs també anirà bé per tothom.
Amb l'esperança que surti el sol, caldrà temps i esforços per recuperar l'activitat econòmica, això sí, sempre que la situació sanitària ho permeti.
Augmenten els contagis i les persones mortes en una jornada a Catalunya. La xifra de defuncions, però, es manté per sota de les 100. Els positius en les darreres 24 hores han estat 248, mentre que segueix caient la xifra de persones en estat greu ingressades. Ara són 386. De fet, la darrera jornada només haurien ingressat de gravetat 2 nous pacients segons el recompte de salut i el total des de l'inici de la pandèmia és de prop de 4.000 pacients greus tractats. A Espanya han caigut les xifres de contagis diaris i de morts. A les darreres hores, 123 persones han perdut la vida i 373 han donat positiu a una prova PCR. La diferència entre les dades de les dues darreres jornades, però, és de més de 3.000 casos. Un dels motius és que, segons el Ministeri, Catalunya hauria informat de 2.700 positius en PCR de dies anteriors. Al món se superen els 4,1 milions d'infectats i a Itàlia s'ha registrat el segon dia consecutiu amb menys contagis, mentre que França en canvi, hi ha hagut un repunt al nombre de defuncions.
Les xifres d'ingressos hospitalaris són ara també observades amb atenció. A més de la dada total d'ingressats, també es mira la mitjana d'edat de les persones, tenint en compte que els nens i els joves han sortit al carrer en les dues darreres setmanes. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, apuntava que hi havia hagut alguns casos.
No muchos, pero en algunos hospitales sí que parecía que habían detectado que la edad media de las personas era algo menor. No niños, pero sí que la edad media de las personas era algo menor. Puesto que lo primero que tuvimos que descartar era si tenía que ver o no con ese efecto de la salida de los niños, y aparentemente no lo era.
Entre els motius podria haver-hi el fet que la descongestió dels hospitals permetés ingressar més joves que abans se tenien a domicili. Aquest podria ser-ne un, però podria haver-n'hi d'altres i caldrà anar veient l'evolució en els propers dies.
Després de prendre totes les mesures de protecció, entra a la consulta una de les primeres pacients de la regió sanitària del Camp de Tarragona que es farà una prova PCR en un centre d'atenció primària. Amb la fase 1 de la desescalada, Salut ha autoritzat en aquests centres a fer aquests testos a tots els pacients que, sota criteri clínic, presentin símptomes compatibles amb la Covid-19.
Farem els que siguin necessaris. No tenim cap limitació ni per part de la nostra direcció ni per part del laboratori.
La mesura ha de permetre detectar més casos positius i poder contenir possibles focus d'emissió. Una vegada realitzada la prova, les mostres es guarden dins de dos envasos i s'emmagatzemen en aquesta caixa, a qui es manté el possible virus a baixa temperatura. En aquest cas, els testos realitzats al CAP Sant Pere i Sant Pau es porten a analitzar a l'Hospital Joan 23. En un màxim de 24 hores es coneixeran els resultats.
Continua la sintonia entre govern espanyol, sindicats i patronal, que han signat l'acord que permet allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 30 de juny i desvincula el manteniment dels ERTOs de l'aixecament de l'estat d'alarma. Un dels punts clau és que els treballadors afectats per ERTO no veuran descomptat l'atur en el futur. Un altre és el foment del retorn a l'activitat. Per a companyies de menys de 50 treballadors, l'Estat cobrirà el 85% de les cotitzacions socials del maig i el 70% al juny dels treballadors que tornin a la feina. Per als que continuïn a l'ERTO, es quedarà en un 60% al maig i un 45% al juny.
Des de la setmana passada, les treballadores de la llar poden demanar un subsidi per haver deixat de treballar durant l'estat d'alarma. Podran cobrar fins al 70% de la base reguladora, això sí, sense superar el salari mínim interprofessional, de 950 euros al mes. D'aquesta manera, les treballadores de la llar tenen dret per primer cop a cobrar l'atur. No obstant això, la situació d'aquestes treballadores continua sent molt dura. Segons dades dels principals sindicats, el 85% de les treballadores de la llar són dones immigrades. A Catalunya hi ha 90.000 persones dedicades a aquesta feina, de les quals 60.000 estan contractades de manera regular. Això vol dir que a Catalunya 30.000 treballadores no podran accedir al subsidi. Aquest col·lectiu veu com els seus drets estan profundament afeblits. Les treballadores no estan cobertes per la llei de riscos laborals perquè fan la feina a edificis particulars. Se'ls pot rescindir el contracte sense causa justificada i fins ara no tenien dret a l'atur. Això s'afegeix un altre problema, els terminis.
L'administración tiene 3 meses para poder contestar a esas peticiones. Si la situación es de emergencia y de urgencia porque estas personas se han quedado sin el trabajo y tienen que cobrar ese subsidio, pues entendemos que la administración en estos momentos tiene que sacar músculo.
El tiempo que tardará para aprobarlo, ¿cómo voy a vivir? Soy padre y madre para mi hija y nunca he tenido una ayuda y espero que llegue pronto.
Que la medida es positiva, porque es la primera vez que las trabajadoras del hogar reciben un subsidio. La gran pregunta sería, ¿cómo van a subsistir estas trabajadoras durante todo este tiempo?
El subsidi també afecta els treballadors amb contracte temporal, que podran cobrar uns 440 euros.
Amb l'ús de mascareta i guants obligatori, els clients han tornat a les perruqueries més previnguts que mai, demanant cita prèvia i seguint totes les mesures de seguretat que s'indiquen al centre. Després d'una setmana oberts en aquest centre de Balaguer, podran atendre a més clients, ja que han pogut incorporar la totalitat del personal, tot i que el servei se seguirà donant amb algunes restriccions.
Hem d'atendre una clienta per perruquera o per esteticien. No podem tenir més gent. Això el que ens fa és arrelentir-nos els serveis.
Amb canvis durant el procés, les perruqueries expliquen els serveis amb més demanda.
Hi ha molts nois que els ha tallat el cabell la dona, els ha tallat la mare... Bueno, allí hem d'arreglar alguna coseta, però sobretot els colors.
Amb el material essencial per poder complir les mesures de protecció per a professionals i clientela, les perruqueries ja s'adapten a aquesta nova manera de fer.
El col·lectiu d'infermers i d'infermeres reclamen que es mantinguin les plantilles, tot i que ja ha passat el primer gran brot de la pandèmia de coronavirus a casa nostra. Diuen que d'aquesta manera es podrà fer front a un possible rebrot d'aquesta malaltia. Avui, com hem dit, és el Dia Internacional de la Infermera i la nostra companya Thais Trujillo ha parlat amb la representant d'aquest col·lectiu a la demarcació de Barcelona.
Avui és el Dia Internacional de la Infermeria, una professió que ja fa moltes setmanes que viu molt tensionada per la crisi del Covid-19 i que una vegada més ha demostrat la seva importància dintre del sector sanitari. Tenim amb nosaltres a Paola Galvany, que és la presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Barcelona. Senyora Galvany, molt bon dia.
Bon dia.
Com han viscut els infermers i les infermeres de la demarcació de Barcelona aquesta crisi del coronavirus?
Bé, doncs ha sigut una situació excepcional, una situació tensa
i difícil a nivell professional.
Més enllà de l'evident falta de material, que és una qüestió que s'ha posat sobre la taula en tots els mitjans de comunicació i que hem pogut conèixer com molts dels professionals, o almenys en les primeres setmanes, havien de treballar sense els equips necessaris i imprescindibles per evitar contagis, quines altres dirien que han estat les mancances que ha patit la professió durant aquestes últimes setmanes?
L'evident falta de material és important, però hem de tenir en compte també que el que hem necessitat són molts professionals de la infermeria, moltes infermeres i infermers. I crec que aquí que ha quedat molt palès que és necessari incorporar noves dotacions infermeres en els centres sanitaris i tenir present que cal millorar les ràtios infermera per habitant.
Quan van començar els contagis, quan van començar a arribar els primers pacients infectats per Covid-19 als hospitals d'arreu de Catalunya i especialment de Barcelona, com estaven aquestes plantilles d'infermers i d'infermeres i de quina manera s'han hagut d'incrementar a marxes forçades en aquestes últimes setmanes?
Les infermeres han estat treballant sempre ja fa temps amb una important sobrecàrrega i assistencial, i això es deu principalment a les importants retallades que vam arrossegar des de la crisi del 2008, que ens va afectar profundament cap a l'any 2010 i que des d'aleshores no hi ha hagut una compensació en aquest sentit.
Quina valoració feu de la gestió que han fet les administracions públiques i els seus responsables del sistema sanitari d'aquesta crisi, d'aquesta pandèmia?
És difícil fer una valoració concreta. Podem parlar de fets. El que va passar, el fet de centralitzar tota aquesta crisi des del govern espanyol, el que sí que vam viure és que a nivell de competències del govern català dificultava molt poder treballar amb facilitat. Tot el tema de la centralització del material, les compres, van dificultar moltíssim que el material arribés a tots els centres assistencials, ja ho hem pogut comprovar. En el moment en què això passa més a ser a dependre més del govern català, hem vist com s'han anat agilitzant tots aquests temes.
La principal demanda laboral que feu a partir d'ara és que es mantinguin aquestes plantilles, i pel que fa a les condicions de treball i salarials de les infermeres i dels infermers, fareu alguna petició un cop superada aquesta primera fase de la crisi del Covid?
Sí, que es mantinguin les plantilles és necessari. Per què? Perquè no sabem si tindrem un rebrot de la situació. Per tant, en principi no té cap sentit ara reduir les plantilles per després tenir-les que incrementar. Això per un costat, i per l'altre costat, mantenir les plantilles també ens situaria en una situació similar a la que teníem abans de la crisi econòmica del 2008. Per tant, compensaria una mica aquesta sobrecàrrega que fins ara hem tingut les infermeres i que hem arrastrat ja fa molts anys, que portem molts anys amb aquesta situació.
Paula Galbany, presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, gràcies per haver atès aquesta trucada de la xarxa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I aquest dimarts, pendents del ple que s'ha de celebrar a l'Ajuntament de Badalona per triar nou alcalde. Per ara no està res tancat, però tot apunta que finalment quedarà amb un pacte d'esquerres, PSC i Guanyem, això sí, amb alcaldia compartida.
La Festa Major de Badalona passarà a la història com una de les més atípiques. Un dia de Sant Anastasi de confinament amb negociacions per trobar un nou alcalde i rodes de premsa que coincidien en algunes coses i es contradeien en d'altres. Parlava primer Dolors Sabater per Guanyem Badalona i deia que hi havia voluntat però no acord.
Estem d'acord amb compartir i amb valorar aquest compartir, però no hem estat d'acord, i així s'ha dit a la mesa de negociació, amb un any i mig i un any i mig.
Responia uns minuts més tard el candidat socialista Rubén Guijarro amb dates concretes de l'acord.
Hi haurà una alcaldia compartida, Dolors Sabater, durant 18 mesos, des del 12 de maig, des de demà, i el 12 de novembre del 2021 l'alcaldia passaria a ser, en aquest cas, del Partit Socialista amb la meva persona.
Guijarro deia que era un pacte progressista de tots els partits en un govern de 16 regidors per no fer alcalde Albiol.
El cara a cara entre el govern municipal i l'oposició pel concert fallit que s'havia de fer als balcons i terrats de Barcelona ha acabat amb molts retrets i poca autocrítica. El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha assegurat que no es va prendre cap acord formal i ha reiterat que no s'ha gastat res.
La polèmica va ofegar la iniciativa, segurament la rapidesa i velocitat hi van jugar en contra. Potser el moment o la manera de comunicar-ho. En qualsevol cas, no s'ha signat res. No s'ha gastat ni es gastarà un euro públic en aquest concert fallit.
L'oposició, però, no ha tingut prou amb aquestes explicacions. Els grups critiquen que Ada Colau no hagi comparegut per donar explicacions i han insistit que és preocupant que es volgués adjudicar a Mediapro en comptes de fer un concurs públic.
La Conca d'Òdena, una de les zones del país més afectades per la Covid-19, reclama un pla específic. Així ho han fet saber els alcaldes i alcaldesses d'aquest territori en una reunió telemàtica que han mantingut amb el president Torra, que reconeix que la zona ha de rebre una atenció especial.
La Conca d'Òdena requereix de mesures especials i extraordinàries per pal·liar els efectes que ha tingut aquest confinament perimetral, que va ser molt dur i que nosaltres amb tanta responsabilitat vàrem pilotar.
Entre els projectes que els ajuntaments consideren prioritaris hi ha el Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena. A la trobada també s'ha fet balanç de l'evolució del coronavirus a la zona. Les últimes dades d'ingressos mostren una tendència positiva, així com el nombre de defuncions, que pràcticament ja es correspon amb la mortalitat biològica habitual en aquesta època de l'any.
L'organització del Primavera Sound ha decidit cancel·lar finalment l'edició d'aquest any i celebrarà el 20è aniversari del festival entre el 2 i el 6 de juny del 2021. D'aquesta manera renuncia a l'opció d'intentar fer-lo aquest mes d'agost, com s'havia proposat inicialment per l'impacte del coronavirus. Les entrades venudes seran vàlides per la propera edició, per bé que també se'n podrà reclamar la devolució a partir del dia 3 de juny. Serà en aquesta data, de fet, quan l'organització té previst anunciar els primers noms del nou cartell en què intentarà recuperar artistes previstos en el festival cancel·lat. El que sí que es manté és la trobada professional vinculada a la cita musical, el Primavera Pro, que es farà de manera virtual entre els dies 21 i 24 de juliol.
Homenatjar la solidaritat col·lectiva contra el coronavirus. Aquest és l'objectiu del proper treball de l'artista Joan Fontcoberta, que farà un mural monumental amb milers de fotografies i que es podrà veure a la propera edició del Festival Cruïlla a Barcelona. La proposta està impulsada pels organitzadors del certamen i l'entitat Òmnium Cultural. Tothom qui vulgui participar ha d'enviar les seves fotografies a la pàgina web miradesdesdelconfinament.cat.
Si val tot. Des de moments d'ensopiment a moments més de diversió, no? La idea és poder compartir des d'aquelles estones en què estem preocupats a aquells petits esclats de creativitat domèstica que s'arriben a produir, no?
Joan Fontcoberta ja ha treballat anteriorment en iniciatives similars com el gran mural El món neix en cada petó, format per 4.000 rajoles d'imatges i que es pot veure en un mur de la plaça d'Isidre Nonell de Barcelona.
Amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19 i els efectes que tindran els propers mesos per les restriccions que afectaran a l'organització de trasllats i allotjament de músics i també en l'aforament del públic, s'ha pres la decisió de cancel·lar la 40a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. La decisió de la cancel·lació esdevé d'una gran tristesa per l'Ajuntament del Vendrell per no poder fer tot allò que s'havia preparat per aquesta edició tan especial emmarcada en l'any de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2020.
No podem celebrar el nostre Festival Internacional de Música. Però l'Ajuntament del Vendrell volem treballar perquè pugui ser possible el concert el dia 10 de juliol.
L'equip del Festival Internacional de Música Pau Casals ja està treballant amb entusiasme perquè la 40a edició del 2021 continuï projectant amb força el Festival del Vendrell a nivell nacional i internacional.
El president del Club Natació Terrassa, Jordi Martín, va manifestar que la intenció era reobrir parcialment les instal·lacions de l'Ai Olímpica el 18 de maig si es complien les fases de desescalada. Terrassa, però, es manté en la fase 0 en pertany a la regió sanitària de l'àmbit metropolità nord es fa difícil que es puguin complir els desitjos del dirigent agarenc. El següent pas, però, l'ha donat la mateixa Federació Espanyola de Natació, que en un comunicat ha demanat al govern espanyol que reconsideri l'exclusió de les piscines i de l'esport aquàtic de la fase 1. Segons l'ens federatiu, hi ha un informe que avala la seguretat del mitjà aquàtic davant la Covid-19 per l'ús d'agents desinfectants. A més, afegeix que la pràctica de la natació és recomanable per la salut de la població i imprescindible per a l'esport federat i per la supervivència dels clubs amb seccions aquàtiques. Si l'executiu de Pedro Sánchez manté els plans de desescalada, aquestes entitats esportives no es poden plantejar en reobrir fins com a mínim el 25 de maig, quan s'entri a la fase 2.
El CAR de Sant Cugat ho tenia tot a punt per obrir portes aquest passat dilluns, però ha d'esperar. La seva ubicació a l'àrea metropolitana de Barcelona el manté en fase 0 de desconfinament. I segons marca el BOE, les instal·lacions esportives no poden aixecar la persiana fins la fase 1. Durant la setmana passada, el centre ja va desinfectar totes les instal·lacions i va fer treballs d'escalfament de l'aigua de les piscines. També havia planificat els protocols de funcionament per al centenar d'esportistes del nivell que esperaven poder tornar a exercitar-s'hi.
Malgrat no poder obrir aquest dilluns, estem esperançats en poder-ho fer quan les autoritats ho permetin, properament, i tenim realment el centre a punt perquè es pugui fer amb les millors condicions. Teníem a punt totes les instal·lacions, les noves normes de funcionament, de seguretat, i ho havíem anat coordinant amb les diferents federacions que tenen grups al centre.
Un cop s'entri en fase 1 es podrà reprendre part de l'activitat, però serà amb moltes restriccions pel que fa a l'aforament, establint torns i també limitant les distàncies. Tampoc es posarà en funcionament la residència clausurada des del 15 de març.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Joan Reverter, titellaire de l'Invisible Titelles, una companyia de Mont-roig del Camp. Mireu, jo us vull explicar una cosa. Cada tarda, a 6:15, pengem un vídeo a les xarxes socials. Digue'ls-hi, Esquitx, a quines xarxes socials ens poden trobar? Doncs mira, estem a l'Instagram, estem al Facebook i també al YouTube. Sí, cada tarda un vídeo per entretenir-vos. Ep, vinga, us espero, Us espero i així entre tots ens farem companyia. Tu, sol solet, que vols dir alguna cosa?
Sí, jo vull dir que tothom a casa i molta força!
Sí, molta força! Vinga.